Bona tarda, senyors i senyors. Són les 3 i gairebé 7 minuts de la tarda d'aquest dijous 13 de març del 2008. Són dies de turbulències. El president Montilla les va intuir en el seu moment i les va situar en la precampanya i la campanya electoral, per allò que cada un dels partits del govern d'Entesa necessitaria reforçar el seu perfil. No sé si també preveia que en podria tenir després de les generals. El resultat d'Esquerra i els moviments precongressuals li han comportat aquest canvi de conseller, que aquest matí ha fet comparèixer el president al Parlament per explicar la marxa de Puigcercós i la substitució per Jordi Ausàs. Aquest ha estat el moviment, la turbulència. El president Montilla, però, ha volgut tapar qualsevol altre moviment, tant pel que fa al control de les conselleries del seu govern, com per la cançó d'eleccions anticipades que alguns volen començar a fer sonar. El govern té garanties de continuïtat i solidesa, tot i els moviments d'Esquerra. I justament si el relleu de Puigcercós s'ha fet tan ràpid és perquè no es pugui parlar de crisi ni de paràlisi del govern. Turbulències superades, tot i tenint clar que el soroll Esquerra d'aquí al juny anirà creixent. L'última hora política d'aquesta jornada, aquest dijous, passa per Madrid, pel Partit Popular, que també ha de fer, per cert, el seu congrés el mes de juny, i on Eduardo Zaplana ha anunciat que deixa de ser portaveu del grup parlamentari al Congrés dels Diputats perquè entrin a dit aires de renovació. A l'oracle d'aquest dijous parlem d'aquesta actualitat política. Fem tertúlia amb algú que ja hem tingut al programa, amb algú que també deu haver fet càlcul de turbulències i de placidesa electoral. És Daniel Fernández, un dels 25 magnífics diputats del PSC, no? Ho hem de dir així o no?
Sobretot de magnífic. Bon dia.
Com estem?
Molt bé. Què tal? Intentant gaudir del moment una mica.
Molt bé. Daniel Fernández, ja ho saben, tot cas ho recordem, nascut a Barcelona el gener del 65, llicenciat en dret i diplomat en funció gerencial a l'administració pública, com a funcionari de l'administració local. Ha estat cap del gabinet d'estudis de la Diputació de Barcelona. A les eleccions generals del 2004 va ser escollit diputat per Barcelona, ha estat membre de la comissió executiva del PSC entre el 94 i el 2000. Actualment és membre del Consell Nacional, també és coordinador del grup de diputats i senadors del PSC. No sé si ho seguirà sent.
Bueno, ens hem de reunir i prendre la decisió de futur, i per tant, ara estic en funcions, igual que el govern.
El veiem amb algunes fotografies d'aquestes que es fan dels equips dels pensadors de la campanya. Deu estar ben satisfet, no?, de tal com han anat les coses.
Estem molt satisfets. Evidentment, el suport que han obtingut de la majoria del poble de Catalunya, doncs, és molt important, i al mateix temps que tenim satisfacció...
Però molt important, no, el més important.
El més important, si vostè ho diu, jo ho subratllo. El més important, però al mateix temps que tenim aquesta satisfacció, doncs també tenim la responsabilitat de gestionar correctament aquest caudal de confiança. No?
És a dir, sense Catalunya, Zapatero no hauria guanyat.
Nosaltres hem dit durant tota la campanya que Catalunya serà decisiva, i s'ha demostrat que Catalunya ha estat decisiva.
Sense els seus diputats...
Evidentment, sense els diputats del PSC, i sobretot sense el diferencial de diputats i de vots entre el PSC i el PP a Catalunya, doncs la victòria del Zapatero no hauria estat possible. I ara el que es tracta, insisteixo, és de preparar una bona etapa, una bona legislatura, i sobretot que l'orientació del govern, l'orientació dels propers 4 anys de la política espanyola, sigui coherent amb els objectius que han manifestat els socialistes en aquestes eleccions, i concretament, en el que fa referència a Catalunya, doncs amb els objectius de desplegament de l'Estatut i especialment de millorar el finançament, que, com vostès saben, és l'objectiu a curt termini de les negociacions.
Quan estaven allà a la sala aquella on s'ha de decidir, vinga, va, traiem les matrius, que es traiem si ellos van, si tu no vas, ellos vuelven, no els hi passava al cap dir, ostres, potser aquí ens passarem o...
Mira, no m'agrada que em parli d'aquesta sala, perquè em vam treure una foto a l'avui on sortia molt desmillorat. Per tant, cada vegada que em recorda que assistia a aquesta reunió, em recordo d'aquella foto. Però dit això...
De seguida saludem els nostres contertulians, que segur que també hi voldran posar cullerada, però diguem, hi ha hagut com dues campanyes del PSC, ara que podem parlar així a toro passat, sí. I amb els resultats damunt la taula. Una, la de l'optimisme, i l'altra, la de la por.
És que jo penso que l'encert de la campanya del PSC, si podem parlar d'encert, és que precisament ha sabut combinar les dues coses. Vull dir, hi ha hagut una part de la campanya important, que explicitava una realitat, i és que el PP podia guanyar. Hi havia altres partits, fins i tot socis nostres, que deien que no, que això ja estava fet. I nosaltres deien, no, és que el PP pot guanyar aquestes eleccions. Per tant, hi havia aquesta campanya en negatiu respecte al PP, i després hi havia una campanya molt important en positiu, que és la Catalunya Optimista, que a més teníem la sort de tenir al capdavant d'aquesta campanya una candidata com la Carme Chacón, que ha expressat amb contundència aquest missatge de futur i d'optimisme.
I que avui fa 37 anys, i a la qual felicitem des d'aquí, si vostè li pot fer arribar
Ho faré, però a lo millor s'està escoltant, eh? Des de Madrid també s'escoltarà també.
Molt bé, saludem els nostres contertulians. Jordi Sánchez, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Rafael Grasa, com va
bona
tot?
Bona tarda.
Després parlem de l'autònoma, perquè sí que en Rafael Grasa, que és una persona que té autoritat a la Universitat Autònoma, vol parlar després als digitals, en parlem. I la Najat Lashmi, com estem? Com va anar al liceu? Perquè tu també has tingut un liceu, no?
Sí, he tingut un liceu, però això fa segles.
Sí, no fa tant segles, va ser la setmana passada. Ara fa just una setmana i un dia. No? Dimecres passat. És la presentació que es feia de l'últim patriarca, el Premi Ramon Llull. Avui la teva novel·la, segons llegim els diaris, segons la llista que publica dels més venuts, és la més venuda, a l'Avui, surts com a primer, l'últim patriarca, seguit pel de Harry Potter.
Davant de Harry Potter.
Això ja és... El periòdic vas darrere de Harry Potter.
Però el periòdic era d'ahir i l'Avui és d'avui, eh?
O sigui... Vols dir que està més al dia. L'últim patriarca, què hi diu ell? Diu, encara em soc el més venut.
Tu també fas les preguntes que fa el Cuní?
No
l'ha llegit, saps per què no l'ha llegit? Perquè el meu paquet de llibres no m'ha arribat encara.
Tampoc?
No, és que...
Què passa?
S'ha acabat a les llibreries.
No,
les llibreries no s'ha acabat, però és que m'han d'arribar, que són meus, per dret.
Els teus, sí.
No m'han arribat. Llavors la meva família està... Bueno, què? Ens l'hem de comprar per saber com continua això o què?
I com ho ha celebrat, aquesta bogeria d'èxit? Semblant una mica, salvant les distàncies, la del PSC el dia 9.
Però jo no he hagut... Bueno, ara... jo no he hagut de dir no voteu l'altre per mi, voteu per mi.
És a dir, no compreu el de Harry Potter, compreu...
No, jo no he dit... A lo millor estaries
venent més, eh?
Jo he fet una exclamació d'eufòria perquè passa per davant de Harry Potter. I jo, escolta, hi han d'haver lectors per tot i està molt bé que la gent compri...
Lectors i electors. Si em permets...
Sí. Molt
fi. La gràcia. Jordi... tots plegats sobre això de la por i l'optimisme?
No, home, jo crec que tu t'has moderat. Hi ha hagut tres campanyes.
Quina, la tercera?
La campanya, diguéssim, que no tornin, la campanya de l'optimisme i la campanya del PP a favor del PSC, que ha estat durant tota una legislatura, i jo crec que aquesta
també
ha estat
la definitiva.
Més ben feta que la que han fet en aquesta sala de màquines que el Daniel diu que va sortir lleig amb una foto.
No vaig sortir...
No vas seduir prou el fotògraf.
Moltes gràcies.
L'han d'estimar, els fotògrafs.
Em sembla recordar que era una fotografia on es veia la Carme Chacón...
Sortia de perfil i no... He acumulat 8 quilos en aquests 4 anys de vida parlamentària i es notava massa, vaja, resumint.
O sigui, molt d'Edelweiss i molt de Casa Manolo i tot això, molta croqueta.
És que vostè té controlat l'entorn del Congrés de Diputats.
Uns quants anys a Madrid
fan viure això. Bueno,
coneixent taxistes i restaurants.
Jo sempre que el Grasset ha de venir a una presentació, al premi, sempre em diu que està a Madrid.
Molt veus.
Sempre em diu, sempre no puc venir perquè estic a Madrid.
Però Daniel Fernández hi serà més dies que jo en el futur. Dèiem això, deies que hi ha hagut tres campanyes.
Sí, home, jo crec que el Partit dels Socialistes ha gaudit, diguéssim, d'una legislatura que el Partit Popular l'ha fet com a mínim contra el catalanisme, jo crec que en molts moments contra Catalunya, entenent que Catalunya en moments determinats s'expressava a través d'unes veus molt majoritàries, com va ser el cas de l'Estatut, i això aquí ha afavorit molt clarament ha estat en el Partit dels Socialistes, no? Ara, efectivament, l'eufòria i la satisfacció, com no ha de ser menys dels 25 escons obtinguts, jo crec que ara s'atreveix amb una responsabilitat enorme, perquè,
sí,
clar, jo la pregunta, ja sé la resposta, ho intueixo, però això que tu has explicat tan clarament, de que sense aquest diferencial el senyor Zapatero probablement avui estaria al carrer Ferraz, però no és evident que estigués a la Moncloa, això ell ho té clar? I està preparat per assumir l'agraïment aquest, l'esforç que s'ha fet des de Catalunya, o no?
I aquí diu des de Madrid, abans que respongui en Daniel, que a Catalunya s'han guanyat més diputats, però que potser a la resta d'Espanya el missatge del partit se n'han perdut alguns. No sé si...
Jo crec que Zapatero és absolutament conscient de la rellevància de Catalunya. Ho era abans del resultat i ho ha estat després, no? I crec que també aquestes eleccions serveixen per afirmar el contrari. I és que el poble de Catalunya també ha estat conscient que la resposta del Zapatero a aquesta campanya, que en Jordi comentava, diguem-ne, anticatalanista com a mínim del Partit Popular, ha estat una resposta, jo diria, més valenta que la que alguns, diguem-ne, han expressat durant els últims mesos, no? I que, per tant, al final Zapatero ha plantat cara a un PP, doncs defensant l'Estatut, defensant la llengua catalana, i, per tant, jo penso que el resultat català tampoc s'explica si no és que hi ha una valoració positiva d'allò que s'havia fet, tot i que soc conscient que unes eleccions bàsicament es juguen en clau de futur, i que, per tant, al final l'aposta catalana és una aposta, insisteixo, per una determinada política, amb una orientació progressista, amb una orientació socialista. La llei de dependència, per exemple, que ha estat l'estrella de la legislativa d'aquesta legislatura, s'ha d'aplicar a la realitat, ha de ser una llei que tingui com a conseqüència serveis en la realitat, i alhora, en clau catalanista, tenim un estatut que primer s'ha de defensar el Tribunal Constitucional, que és el que està passant, i després...
Però això ara pinta bé, això.
Ara pinta bé, però tot ajuda, tot ajuda. Jo tinc els meus dubtes, eh?
És a dir, hi haurà, evidentment, amb el resultat actual, no hi haurà dificultats en que no sigui una, diguem-ne, sentència i un dictamen molt beligerant, però tot apunta per als indicis, etc., que hi hauran algunes interpretacions restrictives d'alguns punts. Per tant, també caldrà discutir-ho posteriorment. Tot i que, efectivament, la situació avui és molt millor que fa dues setmanes.
Simplement diem que l'alternativa en un govern del PP era la desaparició de l'Estatut, d'alguna manera, però... o la no aplicabilitat del mateix.
A mi em deixa que li digui que el lema que aquest ens fa una mica de ràbia. El lema aquest de si tu... Com era allò?
Si tu vas... Si tu no vas, ells tornen. Era bonic, però...
Però fa ràbia.
Imatge poètica.
A mi em fa ràbia perquè...
No.
El que m'està dient és que el que m'ha de moure a anar a votar aquesta força política i no una altra
no és, el meu efectiu,
és evitar que hi siguin els altres, i això és que és molt trist.
No, jo l'entenc, per això dic que a mi no em feia tanta ràbia, però
bueno, sobretot ara amb 25 diputats.
però entenc la reflexió. Per això jo penso que la campanya nostra no es pot explicar únicament, tot i donant importància a aquest cartell, sense l'altra cara, dient que hi ha una Catalunya optimista, que hi ha problemes però que hi ha solucions, i per tant jo penso que en aquest sentit, i no és per ferir la pelota a la nostra candidata pel seu aniversari, en aquest sentit la candidatura Carme Chacón era important, perquè una campanya únicament en aquesta línia sí que hagués tingut aquest perill, però jo penso que n'hi havia les dues, una cosa complementava l'altra, no? I després hi ha una cosa que tot i que pugui, entenc que pugui fer ràbia, és una realitat, i és que no deien cap falsedat. És a dir, que el vot català era decisiu perquè Zaplana, en lloc de dimitir avui o no presentar-se a la reelecció com a portaveu del grup parlamentari, doncs pogués tornar a ser ministre, doncs el vot català ha impedit això. Mm-hmm. Això és cert.
Jo l'únic que li dic és que com a elector, era elector, no?
Elector, sí.
doncs la sensació és una mica de no m'estàs explicant per què haig de optar a aquesta... haig de moure el meu vot cap aquí, sinó que...
per evitar un mal major.
És a dir, vés a votar diguéssim a l'opció menys dolenta.
Però
no?
si em permets, jo crec que això jo crec que els socialistes han demostrat una vegada més, com en altres ocasions hi havien fet, i també altres partits, tenir uns grans tècnics en màrqueting i en comunicació política. Jo crec que han aconseguit en aquesta campanya aplicar, a més, amb una estètica que jo crec que era agradable, la mateixa frase, més enllà del que comporta, que estic d'acord amb tu, era una frase bonica, és a dir, sí, fins i tot era digna, no sé, allò d'un galeano, tenia un element allò de poesia. Però em volia anar, jo crec que el gran encert dels tècnics, dels responsables del disseny d'aquesta campanya, és que han concretat en una campanya electoral la màxima d'una mobilització ciutadana. Units contra algú, sempre sumem més que en un projecte concret en positiu. El no a la guerra sempre mobilitza molta més gent, perquè el no a la guerra, tothom està en contra de la guerra, que el si hi ha una sortida pacífica d'Iraq amb un acord de Nacions Unides, clar. I això ho ha fet els socialistes, jo crec que l'han clavat. És a dir,
potser es van passar de frenada, campanya. Però perquè si no n'haguessin tret tants i Esquerra Republicana n'hagués tret més... Potser ara el president Montilla estaria, no tindria turbulències al seu govern, no? Però bé que ja està, ja han passat, ja...
És que no podem encertar-ho tant, eh? Vull dir que tenim... No, però jo, aquesta reflexió que és interessant, no? Tant de bo, jo penso que amb això tots podríem estar d'acord, tant de bo d'aquí 4 anys aquesta campanya no sigui necessària, per dir-ho d'una manera. Tant de bo el Partit Popular hagi fet un procés de renovació a la qual sigui impossible apel·lar a que torna un passat que ja no ens interessa, i per tant la campanya d'aquí 4 anys seria una campanya purament en projectes de futur. Jo seria el primer, diguem-ne, en estar menys neguitós si això fos possible. Ara, perquè passi això, és evident que el Partit Popular ha de fer una evolució que en aquests moments encara no està garantida, no?
Mm-hmm. Saludem la Sílvia Creus. Sílvia Creus, bona tarda, com estàs?
Bona tarda.
Amb la Sílvia repassem cada dia els digitals. Volíem avançar ja a una primera lectura, perquè la veritat és que la xarxa, no avui, sinó aquests dies, ja comença a bullir de travesses i de noms que van vinculats amb això, amb un nou govern que haurà de dirigir el president Zapatero, no, Sílvia?
Doncs sí, per exemple, el Semanal Digital diu que Ramon Jauregui escola les travesses de Zapatero per Interior. No entrava a les apostes, però el cansament de Rubalcaba i la voluntat de Zapatero de correspondre als bons resultats del Partit Socialista d'Euskadi l'haurien col·locat a la graella de sortida. Entre els ministrables sonen diversos pesos pesants del PSC, com Chacón, Vegara o Corbacho. Torna Juan Fernando López Aguilar amb afers exteriors com a possible destí, i fins i tot José Blanco entra a les apostes per administracions públiques. Hispanidad diu que ZP pretén entaforar-li Miguel Sebastián a Solves com a ministre de l'àrea econòmica. Sebastián voldria ser ministre d'Indústria, però com que el capitalisme espanyol l'odia per la seva gestió de l'OPA sobre Endesa, ZP podria ressuscitar pel seu fidel col·laborador al Ministeri de Ciència i Tecnologia. I el Confidencial Digital diu que dins el PSOE hi ha qui interpreta els globus sonda de Rubalcaba dient que està cansat, com si estigués pensant a plegar, com una maniobra per acaparar encara més poder a Ferraz i a Moncloa com a nou vicepresident.
I seguint amb les especulacions, hem llegit també a l'Avui Digital que es dona per fet que seguirà Carme Chacón, probablement a Habitatge, però hi hauria potser la possibilitat que una altra dona catalana ocupés administracions públiques, una catedràtica de dret administratiu de la Universitat de Barcelona. També llegim al periòdico que Teresa Cunillera podria ocupar un càrrec a la mesa del Congrés.
És difícil saber per on s'ha de començar. No, a veure, jo penso que aquestes...
En tot cas, això tradueix aquest batibull de noms que hi ha d'haver, bueno, allò que dèiem en començar, no? 25 diputats, un suport, amb què es tradueix? Es tradueix amb càrrecs? Es tradueix amb influència?
Aquesta setmana és inevitable. Fins que hi hagi govern, per alguna manera, i encara queda molt, perquè la investidura, si no m'equivoco, és el 15 d'abril.
Sí, sí.
Per tant, el govern el tindrem el 16 o el 17, no? Tenim un mes pel davant en què la qual serà molt difícil, diguem-ne, encertar-la, a més, no?
Ara vostè coneix el senyor Corbacho, coneix la senyora Cunillera...
Els conec i tots... aquestes responsabilitats que se l'otorguen, tots les faria molt bé, no? Però jo penso que nosaltres no estem en aquesta fase, sincerament. Jo crec que hi ha Comitè Federal del PSOE aquest dissabte, que és on cal fer la reflexió de fons, la reflexió política d'allò que ha anat bé i allò que no ha anat tan bé, i ara jo penso que el que toca és parlar més de polítiques i de continguts. Per tant, què és el que ens interessa a nosaltres? Home, ens interessa que l'orientació política del govern d'Espanya vagi en la direcció a la qual ens ha votat la majoria del poble de Catalunya. Això vol dir polítiques socials i vol dir desenvolupament de l'Estatut, i per tant el que hem de garantir és que aquestes orientacions són les que impregnen el conjunt de la política del govern o els eixos de la política del govern, i a partir d'aquí, doncs, bueno, dispondrem de persones, dispondrem d'equips, definirem les responsabilitats, però sincerament jo penso que, tot i que potser alguna d'aquestes l'encerta, és difícil saber, és difícil opinar sobre elements que encara el propi president del govern no ha dit la seva.
Rafael, creus que es pot traduir en ministres o amb els càrrecs?
Aviam, és evident que hi ha una traducció. Aviam, tot poder s'exerceix com a mínim de tres formes: d'influència, influència difusa, capacitat de conformar les decisions. Aquesta és la clau i valdria la pena tenir-ho en compte, etc. Un segon element és a partir de càrrecs institucionals, ministrables, etc. I un tercer és a partir del control de l'agenda quotidiana. Per tant, jo diria, si jo com a analista haig de veure la influència del PSC al final, el primer moment el que miraré és quants secretaris d'Estat té, primera cosa que miraré, i en quines secretaries claus. Jo no sé, com a normalista, si en Vegara, que és una persona que conec, amb
hem coincidit,
que és una persona molt capaç, etcètera, està millor de ministre on estava, si a mi m'haguessin de triar, però no seria ell, i si m'escolta ara segur que s'enfadarà, on està, diguem-ne, té més poder, importància, etcètera, en aquest moment, i després quants ministres té. El tema de la capacitat d'influència amb la conformació de la decisió ho veurem després. Per mi aquesta és la clau. Jo diria que en aquest moment el PSC està en condicions de conformar més la capacitat de decisió. I si ho fa això, serà decisiu. I, com a català i com a catalanista en sentit genèric, prefereixo que ho sigui, perquè si no, amb la feblesa que tenim la resta de forces, etc., la situació es pot posar complicada.
Però després hi ha l'altre debat de si quan un ministre, algú és ministre, ha d'exercir de català o de manxec o...
Ha d'exercir de ministre les seves competències i que són genèriques. El que passa és que no...
No sé que siguis el senyor Morlán, que sí que va fer arribar l'AVE a Òscar.
Sí, jo crec que estem... perdona, jo crec que estem en un...
I a Barcelona, al final, també.
Bueno, ha arribat.
Ha arribat.
Estem en un estadi previ. Jo crec que no es tracta d'exercir ja de català, sinó simplement, perquè no sabem bé què vol dir exercir de català, bueno, sinó
comprar cap a casa, no?
No, simplement donar compliment a les lleis orgàniques que estan sobre la taula i, per tant, no posar obstacles al desplegament, a les transferències, a la descongestió, fins i tot, que moltes vegades es posa sobre la taula, o no voler acaparar competències que no pertoquen. Jo crec que el dia que la política espanyola governin els socialistes o el Partit Popular, perquè són els que tenen aquesta possibilitat de fer-ho, no? Hi hagin ministres i secretaris d'estats que no es plantegin la pugna amb les comunitats autònomes i el part que ens toca a Catalunya com un joc de suma zero, que el que tenen ells jo ho perdo i com a estat m'enfableixo, aquí dia s'haurà fet un tomb cultural a Espanya que permetrà tenir unes relacions molt més fluides. Mentre això no arribi, no cal que ningú exerceixi de català. És a dir, el que cal és que els ministres siguin de Barcelona, vagin de ministres i donguin compliment a la llei orgànica i entenguin, diguéssim, que no es tracta de fer tots els informes jurídics i tot l'aparell de l'administració de l'Estat per veure com laminen de facto unes competències que sobre el paper corresponen, en aquest cas, a la Generalitat de Catalunya, no?
Jo coincideixo, jo penso que per això parlava de polítiques i parlava de desenvolupar les lleis que són lleis, que són d'aplicació, no? I per tant, el tema dels noms per mi és secundari. Poso un exemple. Hem tingut una ministra de Medi Ambient, que a més a més una ministra compromesa amb el tema, que ha liderat amb claredat un compromís que era la desaparició del trasbassament de l'Ebre. Sí. Bueno, pues aquesta ministra és madrilenya, o si no és madrilenya, és res de madrilenya, no? Havia de ser catalana, havia de ser el PSC? Pues no, jo el que vull és un ministre de Medi Ambient que els temes que ens interessen i que a més estem compromesos electoralment perquè està en el nostre programa, doncs els apliqui. I per tant, per mi, és secundari aquesta subhasta, diguem-ne, ministerial, tot i que, evidentment, la lògica de les coses ens porta que el PSC tingui una representació com a tal en el govern d'Espanya.
I en el Congrés dels Diputats, qui s'imagina dient, senyora diputada, se no hagan el favor de sentar-se. Es que me estoy cansando. José Bono o...
Home, jo no és que me l'imagini, és que algun compromís del president del govern hi havia en aquesta direcció, no? Per tant, suposo...
També hi era el Palau Sant Jordi, que donaria compliment al mandat del Parlament de Catalunya, vull dir que si els mandats són revocables.
Deixa'm que digui una cosa, jo estava al Palau Sant Jordi, però si hi ha un president del govern d'Espanya que per tirar endavant una millora de l'autogovern de Catalunya se l'ha jugada, Zapatero. I d'això ho tinc claríssim. I em sembla que no únicament jo, sinó que una part important dels votants que ens han votat, si no tinguessin clar això, tampoc haurien votat PSC, no? Ara, és cert que hi ha un candidat, o un precandidat, que és el senyor Bono, i en tot cas estem a l'espera que això sigui una realitat, vull dir que el president del govern tingui un candidat, i que tingui un candidat que tingui una majoria suficient per ser elegit president del Congrés. Mm-hmm.
Farem una petita pausa publicitària. A la tornada seguim parlant de política, de canvis. Hi ha alguna notícia que la Naya deia, home, això deixa-m'ho que també ho vull comentar.
No, deixa'm.
El govern alemany vol introduir cursos de religió islàmica a les escoles públiques del país. Bueno, no sé, ara en parlem. Fem una petita pausa publicitària. Tornem amb Daniel Fernández, Jordi Sánchez, Naya Telahmi i Rafael Grasa. Aquí a l'Urac.
Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
Vine a Carrefour i avança't a la primavera al millor preu. Per exemple, ara, si compres dos polos d'Homatex bàsic, te'ls emportes per tan sols 12 euros. O també aprofita el nostre 3x2 en camises de vestir o esport d'Homatex bàsic. I a més, un 8% de descompte a les nostres gasolineres. Amb Carrefour, és possible.
M'acabo d'assabentar que ja puc aconseguir la gorra del meu equip, les ulleres de sol Quicksilver, la samarreta, el rellotge de cuir, el forra polar, la samarreta oficial, la bandera per animals de cuir...
Si portes la velocitat a la sang, uneix-te al millor equip. Passa pel teu concessionari Renault i aconsegueix els productes oficials de l'equip ING Renault F1 Team per aquesta temporada. I recorda que només Renault Serveis manté la seguretat del teu Renault. Obvi.
Xarxa Renault de Catalunya.
Tot el que hem dit és important. Avui hem tingut un programa molt complet, però... Escolteu això. Laia Vila és administrativa, viu i treballa a Barcelona i diu que atura les bales amb la seva veu. Bona tarda, Laia. Tu atures bales amb la teva veu? Com tu fas?
Entra al poder de la teva veu.org i descobreix-ho. Amnistia Internacional.
Ara a Hipercor pots comprar dues ampolles d'un litre de nèctar Don Simón i pagar-ne només una. Cada ampolla et surt a només 69 cèntims.
A tu lado la vida me sabe mejor.
Perquè pago menys pel que m'agrada més. Hipercor, hiper millor.
A la nova casa d'en Jaret s'hi amaga un món mai vist.
Aquest llibre us proporcionarà la destresa i les eines necessàries per alçar un vel que us permetrà veure l'invisible.
Ara el misteri i l'aventura són més a prop del que creus.
Per què ho fan, això? Què volen de nosaltres?
El llibre!
Les cròniques de Spiderwick, 14 de març als cinemes. Cinema en català.
Mostra de Bakú. Concurs de canals porcines. Mostra agrícola i ramadera. Mostra comercial i de turisme. Tast de vedella gascona. Mercat del Ram de Vic, del 14 al 16 de març. Més informació a vic.cat.
Les dues nenes, la meva dona, els crítics més durs els tinc a casa i amb ells no te la pots jugar. Per això aprofito les ofertes estrella del supermercat del Corte Inglés. La més gran qualitat al més bon preu.
Llom fresc de Terol, 8,95 euros al quilo.
La carn del supermercat del Corte Inglés. No et conformis pas amb menys.
Cabaret al Teatre Apolo. La teva butaca de platea de dimarts a divendres només per 29,90 euros. Compra ja les teves entrades a Servicaixa o al 902-888-788. T'ho perdràs.
El Museu Memorial de l'Exili, situat a la Jonquera, explica la història de l'exili de milers de persones provocat per la Guerra Civil.
Recorda també que els exilis segueixen sent una constant al món actual. Els horaris d'obertura del museu són de dimarts a dissabte de 10 a 6 de la tarda i els diumenges de 10 a 2. Per més informació, consulteu el web museuexili.cat i el telèfon 972 55 65 33.
Revisió és tranquil·litat, és ordre, és viure en pau. Revisió?
Fes passar-te per Renault Serveis per revisar el teu cotxe abans d'anar-te'n de vacances. A més, per qualsevol operació de canvi d'oli ELF, entres en el sorteig de 150 entrades dobles per al Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. I recorda que només Renault Serveis manté la seguretat del teu Renault.
Revisió és obvi.
Xarxa Renault de Catalunya.
El Club 3C presenta Premis a la Creativitat 2008. Si ets soci del 3C i vols participar en aquest certamen, pots fer-ho en les categories de música, literatura i cinema. Els guanyadors de cada categoria es faran públics durant la festa del segon aniversari del 3C, el dia 25 d'abril. Consulta les bases al web 3c.cat. Premis a la Creativitat 2008 del Club 3C, el Club de Cultura.
Si ets dels que creuen que les coses per les criatures són cares, és que no coneixes l'ofertassa d'Hipercor. Cadira de passeig, bressol de viatge i cadira homologada per automòbil, tot 199 euros. Aleshores, potser canvies de parer, oi?
Perquè ni el preu em treu el son. Hipercor, i per millor.
De la muntanya
a la passió de Cervera.
De la platja
a la passió de Cervera.
De la ciutat
a la passió de Cervera.
D'aquí
a la passió de Cervera.
Venda d'entrades a Servicaixa i al Corte Inglés. Més informació a lapassiodecervera.com.
Cervera, ciutat de la passió.
Catalunya Ràdio i ara Lleida amb la passió de Cervera.
Un arbre és una petita ombra. 35.000 arbres al nostre futur.
Reserva't el 30 de març per venir a plantar un arbre amb nosaltres.
Catalunya Ràdio amb la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya organitzem la plantada d'arbres més gran de Catalunya en 35 punts diferents.
Participa-hi, es necessiten moltes mans. Informa't en el web catradio.cat/plantemelfutur.
Reserva el teu arbre ara mateix a través del Talentrada 902 10 12 12 o www.talentrada.com.
El diumenge 30, plantem el futur. Necessitem les teves mans, amb la col·laboració d'Aigua de Berri.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
Passen 5 minuts de 2:45 de la tarda aquest dijous 13 de març del 2008. Fem tertúlia amb Daniel Fernández, diputat del PSC, un dels homes que portava les regnes del grup parlamentari dels socialistes catalans. Entre cometes, clar, perquè el grup parlamentari
Bueno. Formalment no, jurídicament no, però...
El virtual.
Un grup de diputats dins de grup socialista, sí.
La legislatura passada...
Ho explico ràpidament. Els diputats i senadors socialistes a Madrid es organitzen de la següent manera. Els diputats formen part del grup socialista i els senadors de l'Entesa Catalana de Progrés. Per tant, és la manera que tenim d'organitzar la nostra feina.
Però fan Copa de Nadal, els catalans sols.
Totalment, totalment.
Per exemple. I es troben per veure el Barça, segur.
Sí. No, i us haig de dir una cosa, som un grup tan organitzat que fins i tot hi ha altres territoris de l'Estat que ens volen copiar. Per tant, també expliquem, diguem-ne, les nostres maneres de fer altres...
Ja, perquè vostès fan que Espanya se rompa, ja ho diu la Rosa Díez. Ja té raó, ja.
Rosa Díez.
No ho dic perquè ho he dit avui mateix. Segur que ja ho havia dit durant la campanya, però avui...
Jo lamento que els nostres amics d'Esquerra Republicana i Iniciativa hagin de compartir grup parlamentari amb la Rosa Díez, la veritat.
El grup mixt.
El grup mixt, exacte.
No els deixaran uns diputats perquè això es pugui resoldre?
És que és molt complicat, perquè el reglament del Congrés es pot interpretar de forma extensiva, però amb aquests resultats és impossible.
Amb un diputat es pot fer, amb 4 o amb 3, és molt lleig.
No, amb molts més, perquè necessitarien 15. Arriba al 15%.
No arriba al 15%.
Haurien de ser 15, per tant, és impossible.
O sigui, o el 15% de vots o 5 diputats, no és?
O 5 diputats, i a més el 15% de vots allà on t'has presentat, que aquí s'ha fet interpretacions que no és on t'has presentat, sinó on has 3 diputats i tal, i si no arribes a això, és directament 15 diputats.
I alguna vegada es deixen...
Sí, hi ha un préstec.
...per formar el grup parlamentari.
És un préstec que deixes i després torna.
Després torna al grup mare, no?
Torna amb vots, diguéssim, de suport a qui t'ha deixat els diputats.
Està ben pensat.
No era això el que deies.
No deia això perquè això va passar en Coalició en Canària i després va passar el que va passar i aquests vots no van tornar, per dir-ho.
Amb Jordi Sánchez, amb Rafael Grasa, amb Najat El Hashmi, missatges que arriben com el del Imad El Mesuar, de felicitacions per l'èxit de l'últim patriarca. Un exemple, un plaer per mi veure una escriptora i no una immigrant, una catalana i no immigrant, que guanya el Premi de Literatura Catalana.
No immigrant.
No, és una lliçó per tots els immigrants de Catalunya i per tots els catalans, suposo també, per la integració en una societat catalana, per viure i conviure junts pel millor del país, pel millor per Catalunya. Escolta, sobre aquesta notícia, això que el govern alemany vol introduir cursos de religió islàmica a les escoles públiques del país, segons el ministre de l'Interior, l'objectiu és contrarrestar els missatges radicals que es difonen en algunes mesquites. Això ja sembla bé, sembla una bona pensada.
No ho sé, és un tema que porta com molts anys. Jo la notícia aquesta en concret no conec els detalls, però aquí, per exemple, sí que fa molt de temps que... O sigui, més enllà d'evitar que transcendeixin, diguéssim, visions d'un islam potser més radical, jo crec que hi ha una qüestió d'igualtat d'elecció, no? Que no existeix. Jo conec més aquí i sé que, per exemple, quan et fas la preinscripció a les escoles tens l'opció de marcar quina religió tries, que és, et posa ja les caselles per posar la creueta, però clar, poses la creueta i no tens professorat, no tens... No hi ha l'opció, o sigui, hi és, però no hi és, no? Jo crec que estaria bé que... Això, que hi hagués aquesta igualtat de condicions, és a dir, allò que deien, no? O tots moros o tots cristians, si tenim l'opció alguns de fer religió catòlica, doncs que algú pugui triar, i si no volem que hi hagi religió a l'escola de cap tipus, doncs que no hi hagi de cap tipus. I el que sí que trobo que és interessant és això, no? Que la formació es pugui, la formació religiosa la puguin donar a uns professionals que estiguin formats i que sàpiguen en quin lloc estan vivint i sàpiguen...
Rafael?
Sí, no, jo crec que això és una notícia important, i a més en el context, perquè s'ha produït arran d'una sentència, perquè efectivament algunes persones es van queixar que en un país que practica la pluralitat religiosa, que diu que ha d'haver-hi capacitat d'oportunitats, etc., doncs efectivament, si tu omples la via de la possibilitat de que hi hagi un tipus d'ensenyament religiós, que hi ha l'altra opció, que no n'hi hagi cap, diguem-ne, etc., més que història de les religions com a part de la història de la cultura i de les civilitzacions, el que no pot ser és que emergís una de les parts. La sentència el que diu és que justament és això, es tracta de garantir la igualtat d'oportunitats perquè efectivament la pluralitat religiosa pugui ser un fet. Jo crec que aquesta és una sentència que caldrà, només tenim la informació mínima, etc., llegir amb calma i analitzar, perquè pot canviar coses i pot plantejar coses amb un estat com el nostre, que recordem no és un estat laic, és un estat aconfessional. Aquesta és una de les coses que algun dia, quan es pugui, amb els canvis de la Constitució, etc., ja no, diguem-ne, els més imperiosos, etc., caldrà afrontar. Estem encara en un estat simplement aconfessional i amb, un concordat des del 53, que va ser, juntament amb els acords amb Estats Units, la compra de la legitimitat mínima externa per part del govern franquista, que cal corregir. Per tant, jo crec que aquí podem aprendre bastant d'algunes experiències a fora.
Jordi?
Sí, no he seguit el tema amb detall, no? I, de fet, no sé si es podia seguir amb molt de detall, no? Per això ho dic, però jo crec que és
nou de trinca.
És una qüestió que tenim plantejada de fa bastant de temps, sobretot amb la pluralitat, diguéssim, de creences en el país, en gran mesura, o bàsicament a partir del fet migratori. Pensem molt en els musulmans perquè ens sembla que és el més diferent, però alerta amb totes les cultures protestants que han arribat i que han crescut d'una manera espectacular. Un informe que va fer la Secretaria d'Afers Religiosos de la Generalitat, amb un treball dirigit per un professor de l'Autònoma, en Joan Estruc, de Sociologia de la Religió, posava sobre la taula que l'aparició d'oratoris, per tant, de centres de culte de la comunitat musulmana, havia crescut doncs amb una xifra sobre el centenar i escaig, mentre que els centres de culte de les diverses branques de les religions i sectes protestants estava tocant els 700. Probablement els seguidors de les diverses branques del protestantisme són molt més actius que els musulmans. Per tant, jo crec que aquí la pluralitat ha de ser per tothom. Una altra cosa és com l'escola ha de poder gestionar això sense crear una sensació de divisió dels alumnes, i això ja és una mica més complicat.
Daniel?
No, jo simplement que, seguint el fil del Jordi, que és cert que en un país com el nostre, en el qual el debat religiós, no, històricament parlant, o el problema religiós ha estat un debat entre creients i no, o entre clericals, anticlericals i laics, la gran novetat és la pluralitat religiosa. És la gran novetat, no? Perquè aquí hem viscut una experiència històrica després de la contrarreforma i sobretot l'expulsió abans també dels jueus, dels moriscos en el seu moment, després els intents de liquidar els protestants, no? Les experiències de protestantisme que hi havia, en la qual aquest país era homogeni des del punt de vista religiós, no? Per tant, la gran revolució d'aquestes últimes dues dècades, d'aquesta última dècada, és el fenomen de la pluralitat religiosa, no? I sentències com aquesta, o polítiques com aquesta, i experiències, diguem-ne, noves que hem de tenir, especialment en el terreny municipal, no? A casa nostra, doncs, incorporar un valor, que és la pluralitat religiosa, que jo penso que canvia la fisonomia sociològica i cultural d'Espanya i Catalunya.
Sí, jo no crec que estigui només relacionada amb l'arribada de persones d'altres llocs. Mm-hmm. També hi ha molta... Yeah. Molt de transfuga dins,
ah, sí,
dins dels sí, gent no, que es fa no, musulmana,
canvia de
judista, molts conversos a altres religions, o sigui, que són persones que
una cosa ajuda a l'altra també, no? Una mica o no? O
que, no. No sé, potser el roce hace el cariño, però no sé.
La fe dels conversos. Sílvia, ja que nomenàvem l'àmbit municipal, parlem de l'Ajuntament de Barcelona.
VilaWeb diu que Imma Maiol deixarà de liderar Iniciativa per Catalunya Verds a l'Ajuntament de Barcelona i deixarà la segona tinència d'alcaldia per donar pas a Ricard Gomà, actualment cinquè tinent d'alcalde i responsable d'Acció Social. Maiol renunciarà al càrrec en les pròximes setmanes sense esperar acabar el mandat, amb la intenció que el seu substitut agafi prou rodatge i reconeixement popular de cara als pròxims comicis. Així, Maiol assumirà la cinquena tinència de l'alcaldia que dirigia Gomà, tot i que continuarà al capdavant de la cartera de Medi Ambient. El traspàs de poders s'oficialitzarà el 30 de maig. Aviat farà un any de les eleccions municipals i la notícia diu VilaWeb ha agafat per sorpresa als càrrecs del partit. Tot i que se sabia que Maiol... altres càrrecs, perdó, del partit. Tot i que se sabia que Maiol no podria repetir candidatura a les municipals del 2011, ja que els estatuts d'iniciativa no permeten ser el govern local més de dos mandats, amb l'excepció dels batlles, ningú no s'esperava que el relleu es produís tant al començament de la legislatura.
Dius que era un adeu anunciat, Rafael?
Simplement com a analista, a part d'això, com a amic del Ricard i coneixedor, és un professor de l'Autònoma, encara que ara estiguem-ne està amb serveis especials, per dir-ho així, fent altres coses. era bastant evident que tenia cada cop més tipus de lideratge, etc. També és important aquest tom que està fent la política municipal i en general a Barcelona d'atendre la diversitat, el fet social, l'àrea social. Això és molt antic amb l'Ajuntament, però té un pes molt fort, en especial en aquesta legislatura. Per tant, és normal, no dic els resultats, dic l'intent de fer-ho, cadascú pot valorar després, però és evident que el Ricard podia tenir aquest element i no és una especial sorpresa. I a més, jo diria que l'avantatge interessant, i per mi el moviment intel·ligent en aquest sentit, és que aquests tipus de canvis, si es fan, s'han de fer en un moment que la gent ho entengui i suficientment amb antelació perquè es vegi el procés de relleu, etc., des d'aquesta perspectiva. Mm-hmm. Per tant, per mi és una bona notícia perquè es fa pactadament i dubto sincerament que dins d'Iniciativa hi hagin massa canvis en aquest sentit, perquè d'altra banda, per les notícies que sabem, la Imma Mallol continuarà en actiu i amb una faceta important, etc., el que simplement deixa de fer tasques de coordinació i comença a passar el relleu generacional. Tant de bo, en molts àmbits de la vida, fos possible fer això fàcilment.
Mm-hmm. No, jo, d'acord amb el que diu en Rafael, jo crec que no ha agafat a ningú per sorpresa. No era un rumor, vaja, és que és un anunci a tothom qui volgués escoltar a la pròpia Imma Mallol, no?, de que això succeiria. En qualsevol cas,
que potser a vegades no ens ho creiem, jo ho deixaré...
Això és un altre tema, el tema de les fets particular, ho hem fet en el capítol anterior, no? Però, no, bromes a part, jo crec que hi ha dues reflexions a fer. Una, jo crec que no és menor el fet de que la substitució de la figura de la Imma Mallol sigui algú que en aquests moments, ja fa 5 anys, està gestionant una àrea com benestar social, tot el tema de polítiques socials, jo crec que necessàriament obliga a recordar amb una altra figura que va ser clau en tota la història del SUC i d'Iniciativa durant uns bons anys i de l'equip municipal que va ser l'Ali Vintró. Per tant, aquí hi ha un capital d'una cultura política que està ben gestionada i que jo crec que el propi sector ho veu i ho agraeix. Segona reflexió, el que a mi potser em sorprèn i em preocupa com a ciutadà és que aquest relleu es produeixi o s'anunciï, perquè no s'ha produït, s'anunciï 48 hores després d'unes eleccions. És a dir, crec que estem entrant...
Ja, a vegades dius...
Estem entrant en unes dinàmiques de... L'esquerra catalana és una esquerra enormement particular, perquè quan governa, deu ser l'única esquerra a Europa que, estant en el govern, té capacitat de fagocitar els seus principals líders i d'enfrontar-se'n. Penso en Esquerra Republicana, penso ara en aquest anunci d'Iniciativa per Catalunya i en altres debats, penso en la figura d'en Pasqual Maragall en el seu moment. És a dir, hi ha una sensació de que l'esquerra catalana, en el poder, en comptes de tranquil·litzar-se i buscar consolidació i creixement, activa, no sé si quins elements allò orgànics, i acaba despertant crítiques. Probablement la substitució d'Imma Mallol jo crec que era imprescindible i anunciada. El candidat Ricard Gomà, jo crec que és un, a part d'un amic, perquè també hem compartit un bon grapat d'anys al Departament de Ciència Política a l'Autònoma, és una persona allò absolutament capacitada i ho ha demostrat. Probablement la data hauria estat millor d'aquí un cert temps, perquè dona una sensació, diguéssim, de que ara...
Dius, com si tingués algun vincle amb el resultat
sí,
electoral.
Sí, i com si la manera d'arreglar els mals resultats electorals fos dimitint de responsabilitats institucionals. Crec que això no és un bon lligam perquè ens porta a unes dinàmiques estranyes.
Najat?
No, jo em sento alleujada perquè em venia aquesta pregunta tota l'estona i pensava, deu ser tu que no tens gaire de política i que penses per què aquesta setmana i no una altra, no? Perquè és la setmana dels canvis aquests relleus. Que me'n vaig.
Per cert, abans dèiem, la cançó d'unes eleccions anticipades a Catalunya, vostè, senyor Fernández, creu que l'aníem sentint o s'ha acabat...
Home, jo no la cantaré, això t'ho asseguro.
Però... Com diria, que aquesta no és la pregunta, respongui, sisplau.
Perquè hi ha qui diu que, home, el PSC tampoc li faria mal, perquè amb els bons resultats electorals, quina por li ha de fer ara tornar a anar a unes eleccions?
Jo crec que el PSC té les idees clares i nosaltres vam signar, ara fa un any i escaig, un acord per 4 anys, és l'acord d'entesa, i jo crec que el que necessita aquest país és 4 anys d'estabilitat del govern que té, que és el govern d'entesa, del president Montilla, i que d'aquí 4 anys, bueno, d'aquí 3, doncs el poble de Catalunya decideixi i faci balanç de lo que s'ha fet, digui si està d'acord o no, vegi les propostes que hi ha de futur i pregui una decisió. Per tant, jo penso que l'estabilitat per un país sempre és positiu i, per tant, crec que no hi ha d'haver eleccions anticipades perquè no hi ha raó.
I també aniria a haver unes vacances pels electors, que ja portem una de...
Pues aquesta raó també és una... perquè a Catalunya portem un rècord d'eleccions importants. No? Per tant, jo penso que estabilitat, que evidentment la situació d'Esquerra Republicana després de les eleccions i a les portes d'un congrés és la que és, però que tots els seus responsables polítics han estat d'acord en garantir aquesta estabilitat i que jo penso que és el que el país necessita.
Mm-hmm. Jordi, què creus que veurem amb Esquerra Republicana d'aquí al juny?
Res de bo, per començar, i després jo crec que riscos seriosos de fractures que no es puguin curar, és a dir, s'ha entrat, a més públicament, no, sense cap mena de contenció, a manifestar que s'està en una pugna oberta. Esquerra Republicana és un partit que històricament no ha sapigut pair les pugnes, totes han acabat en trencadissa, totes, i és veritat que tant en Josep Lluís Carod com en Joan Puigcercós són d'una cultura política diferent a la històrica d'Esquerra Republicana, però tot pinta que estan incorporant els elements, diguéssim, de la tradició del Partit Republicà. Per tant, no pinta gens bé. I hi ha un factor que, si bé és cert el que deia en Dani Fernández, de que els dirigents d'Esquerra Republicana volen mantenir el compromís, hi ha un factor que superen els dirigents, que és l'arrel assembleària de participació directa de la militància. Una militància que no té per què elaborar un raonament polític, sinó que ha de pensar amb el cor, amb els sentiments. Una militància té l'obligació de portar, diguéssim, passió a la política. L'experiència de l'Estatut d'Autonomia, on crec que ni en Josep Lluís Carod Rovira ni el propi Joan Puigcercós volien un no, és un molt bon exemple de com a vegades, quan comences a jugar amb foc, se t'acaba escampant i generant un incendi que tu no havies previst. Per tant, jo crec que és versemblant, com a mínim, pensar que amb la pressió que hi ha internament d'algun sector de la militància organitzada, de que atribueix en aquesta entesa que manté el govern avui a la Generalitat tots els mals electorals d'Esquerra Republicana, és versemblant imaginar com a mínim com a hipòtesi que en la propera conferència abans de l'estiu surti un mandat de les bases de replantejar o trencar aquest govern. Si això passa, no hi haurà dirigent d'Esquerra Republicana que ho pugui frenar, i per tant a partir d'aquí serà quan veurem si aquesta cançó que el Dani deia que ell no cantava algú la canta.
Parlem de l'Autònoma.
El 3cat24.cat diu que una cinquantena d'estudiants han passat la nit a l'interior de la Facultat de Lletres, on la setmana passada hi va haver una càrrega policial contra un centenar d'estudiants que s'havia tancat en aquest mateix edifici per protestar contra el Pla Bolonya i la nova llei d'universitats. El comitè de vaga de la UAB reitera la demanda de dimissió del rector Lluís Ferrer per haver donat llum verd a l'entrada dels Mossos al campus la setmana passada per desallotjar un grup d'estudiants i per la manera com va justificar aquesta decisió davant el Consell de Govern de la Universitat. Segons Adrià Crespo, membre del Consell de Govern, el rector va manifestar que havia estat ingenu pensar que els Mossos d'Esquadra farien bé la seva feina. Com a mesura de protesta, els estudiants han decidit dormir a l'interior de la facultat, aquest cop amb el coneixement del deganat. Aquest dijous, a més, els estudiants fan una assemblea i accions contundents a la plaça cívica de la universitat.
Rafael Grassa, que bé, venies de l'Autònoma, no, ara?
Venia de l'Autònoma i t'asseguro que l'assemblea que han fet a la plaça cívica era d'entre 100 i 140 persones, segons el que m'han dit. Però deixeu-me que comenci, jo volia fer tres reflexions perquè portem 10 dies en què és impossible gairebé que algú es faci les preguntes de per què. El 4 de març va passar un fet excepcional que no havia passat mai des de les 12:30 fins a les 10 de la nit des de feia molt de temps a les universitats. I va començar per un segrest d'una facultat. Aproximadament una quarantena de persones, 12 dels quals encaputxats, i estic fent un relat que és el que fa el deganat de la facultat i que està penjat a la plana web. No hi poso cap valoració, no és la meva feina. Van entrar violentament, amb balles, amb cadenats, etc., i van començar a tancar els accessos. Van entrar a les classes, van coaccionar les persones, van fer fotografies amb mòbils, amb algunes expressions, en alguns casos, em quedo amb la teva cara, i altres més dures, que prefereixo fins i tot no expressar, perquè espero que això sigui una cosa passatgera. Van entrar al despatx de la degana, la van intentar desallotjar, hi havia uns 300 professors als despatxos, els van anar deixar allotjant un a un, etc., i a tots els alumnes, etc. Davant de la situació, el deganat, d'acord amb el rectorat, va decidir evacuar la facultat. Mentrestant, havien començat a fer barricades que van arribar fins als sostres en tot el mobiliari de la facultat. Havien tancat amb cadenats i amb diverses coses tots els accessos, incloent-hi els que coneixen l'autònoma, a l'accés entre lletres i psicologia. El degà de psicologia li van negar personalment quan els va dir: escolteu, aquí hi ha un problema, aquí s'estan fent classes regularment, el centre d'alerta sanitària, on hi ha, entre altres coses, aparells necessaris, està aquí dintre, si en tanqueu això hi ha un problema, no podrem accedir a temps, deixeu aquest accés lliure, se li va dir que no, etc. I a partir d'aquest moment el deganat, etc., van intentar negociar sense èxit. Primer els van dir: escolteu, amb encaputxats no es pot negociar, diguem-ne, traieu la cara, no passa res, diguem-ne, i després dient: l'única reivindicació sempre havia estat que es permeti l'obertura. No vull fer la història més llarga, però quan al final la tarda negocien, demanen tres condicions. I això està documentat i ho ha dit a l'adjunt al vicerrectorat. Primera, un Consell de Govern extraordinari, cap problema, tants com vulgueu, però és que això no cal que ocupeu res. Amb unes firmes es fa, etc., per fer-ho. I no sempre els alumnes, que després diuen que són minoria, venen als Consells de Govern. No l'Adrià Crespo, que s'ha comentat que ella sempre, tot sigui dit a favor d'ell, etc. Segona condició, que hi hagués una... diguem-ne, que no hi haguessin represàlies. Bueno, això ja ho discutirem després, però en tot cas no és innegociable, diguem-ne. I tercera i fonamental, perquè veia on arriba, que el rector convoqui una roda de premsa amb tots els mitjans i llegeix un manifest escrit per nosaltres que dirà que ha dit mentides, que dirà que les decisions sobre Bolonya que han pres els congressos de diputats, els ministeris, etc., no són democràtiques, que la UAB està en fallida, van dir en quiebra, però direm-ho bé, diguem-ne, que està en fallida i que es declara insumissa a la llei, etc. A partir d'aquí no hi havia cap voluntat de negociació i es va demanar als Mossos, després de moltes pades, que intentessin obrir l'accés. I això, efectivament, va comportar una càrrega, jo vaig estar tota l'estona, etc., per treure la gent que estava davant i després es van anar desallotjant una a fons dintre. La reflexió que us volia fer, jo crec que hem de fer com a societat. Us la deixo aquí. Els estudiants tenen en un estat de dret drets diferents al conjunt dels ciutadans? Hauríem acceptat això en algun altre lloc? En una universitat, a més, que alguns la coneixeu, si d'alguna cosa peca és de tolerància i es pot fer qualsevol cosa, perquè aquesta nit s'han tancat. Però com que van dir des del principi que tenien, com han fet milers de vegades a l'Autònoma, el Jordi les ha viscut moltes vegades en directe, etc. Diguem-ne, mentre permetin l'accés de les persones que hi troben allà, cap problema. Fins i tot a vegades se'ls han enviat els entrepans, per dir-ho. No, clar, és que... Dic, no és aquest el problema, diguem-ne. El problema és la virulència, que a algú se li va sortir de mare al guió, etc. Tenen drets diferents. I una altra, que és la reflexió que jo haig de tenir, perquè, clar, això és dolorós. A més, jo vinc d'una tradició no violenta, pacifista, antimilitarista, etc. I, efectivament, després de dos dies de pensar, igual que tots, considero que la decisió va ser la correcta, malgrat els costos. Els béns públics s'han de protegir menys que els privats? O tenim una especial responsabilitat respecte a la protecció dels béns públics? I el problema, i aquí us ho deixo perquè opineu, és que aquesta reflexió no s'ha pogut fer als mitjans de comunicació.
Per què?
Bueno, perquè no hi ha hagut possibilitat de parlar-ne, sobretot en els públics, etc., i sobretot perquè jo m'he trobat en situacions en què ni tan sols s'ha intentat contrastar la informació. Ahir, per una important cadena de ràdio, etc., pública, que crec que està situada més o menys a prop d'aquí, etc., etc., diguem-ne, es va dir en un moment determinat, entre moltes notícies, etc., que havien dimitit 12 membres, de, etc. No, això no ha passat, però insisteixo, la nostra voluntat i la nostra idea és passar plana, allò són fets excepcionals, va haver-hi fets violents des de les 12:30 fins a les 10 de la nit, i això no té sentit a les universitats.
Però això de Bolonya sí que pica, la salsa bolonyesa.
La salsa bolonyesa, se m'agrada. També hauríem de parlar algun dia de la salsa bolonyesa, si vols, però vaja, això jo no sé si...
Vols dir que no té res a veure, en tot cas...
Jo diria que poc, perquè el que més preocupa la gent del tema de Bolonya no és... Aviam, Bolonya, per dir-ho ràpidament, és simplement, agradi o no agradi, un mecanisme de fer convergir el model d'estudis europeus per generar mobilitat. Això és el bàsic del que hi ha a Bolonya. A més, hi ha problemes de com s'aplicarà. Hi haurà recursos, no hi haurà recursos, tindrem un bon sistema de beques, aquest és un tema important. Efectivament, si no hi ha un bon sistema de beques, en Bolonya, i això és veritat, la gent que no pugui estudiar full-time tindrà dificultats. Aquí hem de fer dues coses. Una, vies lentes, ben programades, que això és responsabilitat de les universitats i dels centres, i es farà perquè la persona que només pot dedicar 3 hores al dia en comptes d'en 4 anys o en 3 ho pugui fer en 5 o 6, però programat, perquè és que si no, no podrà fer les assignatures. I un altre és que hi hagi un sistema de beques, que és el que no tenim en aquest país, que arribi. Entre altres coses, jo torno a acabar l'Estatut, perquè una de les raons bàsiques pel tema de beques serà també que no ens apliquin aquesta normativa terrible de que no es té en compte la mitjana de la renda de vida especial del país. Per tant, d'entrada, Catalunya, per al nivell de renda, rep moltes menys beques que qualsevol altra comunitat, quan amb aquesta situació la situació és una mica dura.
Mm-hmm. Dani Fernández, que no el facin ministre d'Educació, perquè si no ja veu amb els problemes que es trobarà, eh?
No, jo penso que és evident que tota l'aplicació de lo que és la reforma de Bolonya, doncs estan d'acord en el tema de fons, no? I és que l'objectiu és molt positiu. L'objectiu significa homologar i intentar, per tant, que hi hagi més mobilitat, té implicacions econòmiques que necessiten també acord i consens, no? El que passa és que hi ha una cosa clara, ha fet un parell de preguntes Rafael Grasa, està claríssim, la llei és per tothom, la legalitat és per tothom, i aquí no hi ha excepcions. Això és claríssim.
En fi, ja se sap que la roda més rovellada al carro és sempre la que fa més soroll. Moltes gràcies, senyor Fernández, que vagi bé tot el procés negociatiu. Gràcies, Rafael Grasa, gràcies, Jordi Sánchez. Tornem demà a les 3. Adéu-siau.
Adéu.